Suposo que aquests darrers mesos us heu fet un tip de sentir-ho. Els informatius i tertúlies es repeteix una vegada i una altra això de les noves generacions són cada vegada més masclistes. I també titulars com ara l'escletxa entre homes i dones joves és cada vegada més gran, hi ha una sexualització preocupant entre els joves o fins i tot molta gent pensa que el feminisme n'ha fet un gra massa. Se suposava que el feminisme era més fort que mai, però cada dia rebem informacions que ho posen en dubte. És cert que les generacions millennial i Z, que se suposa que són les que haurien d'estar més influïdes pel feminisme, són les que pitjor hi han reaccionat? El feminisme ha comès algun error a l'hora de comunicar? O tot plegat respon a cert pànic moral, o com a mínim en part a cert pànic moral, i sí que hem avançat, però amb resistències, com passa sempre? Doncs de tot això en parlarem durant una bona estona amb motiu del 8 de març i ho farem amb gent estupenda, preparadíssima. Començo a saludar-los. Són la Paula Cardona, advocada en drets humans i integrant del Moviment per l'Habitatge. Benvinguda.
Moltes gràcies.
El Teo Pardo, activista trans i professor de secundària amb experiència també en l'àmbit de l'educació infantil. Benvingut.
Moltes gràcies.
L'Andrea Torres, que és doctora en mitjans, comunicació i cultura, a més ha analitzat el discurs feminista a Instagram i també a més professora de secundària. Benvinguda.
Gràcies.
I el Francesc Miró, que és periodista i autor d'Homes, Amor i Cures, masculinitats contra l'auge reaccionari. Benvingut també des de València.
Bones, moltes gràcies.
Comencem parlant d'una d'aquestes dades que us comentava, que es van repetint, no? Més a més, als mitjans de comunicació. Ens hem fixat, per exemple, en la darrera enquesta sobre feminisme de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que revela que gairebé tota la població està molt més d'acord amb el feminisme que fa 30 anys, cosa que és una bona notícia, no? Però que alhora hi ha un sector molt concret de la població, que és el dels homes de 18 a 34 anys, que, diguem-ne, que no hi estan d'acord o són els que mostren un suport més baix i un suport a més que ha anat baixant amb els anys en aquesta franja d'edat. Veiem que això també és encara més preocupant en l'edat de 18 a 24, però és també preocupant a l'edat dels homes de 25 a 34. I quan a les dones ho podem veure, no, és molt destacable que de 25 a 34 anys donen un suport gairebé, atenció, del 87% al feminisme i un suport que no és tan alt però que també és molt alt en la franja d'edat inferior. Volia començar a preguntar-vos per tot això, són unes dades que veiem que es van repetint pràcticament cada mes. Com les interpreteu i també a partir del que veieu en el vostre entorn? No sé si us quadra o no us quadra, no sé qui vol començar.
Doncs jo primer feia alguns apunts perquè realment són dades que anem veient d'una manera o d'una altra, en un estudi o en un altre, però és cert que les dades tenen moltes arestes, no? I que, per exemple, en preguntes en enquestes sobre el grau d'acord amb el feminisme, clar, ens hauríem de preguntar de quin de què estem parlant, no? Estem parlant del feminisme com a moviment social, estem parlant del feminisme com a àmbit d'estudi, no? Com a camp de recerca, estem parlant del feminisme com a lluita política, o sigui, bueno, o com a teoria, no? Vull dir que al final que hi ha moltes coses i jo crec que en preguntes tan genèriques, o almenys jo el que veig a l'aula, és que probablement hi ha molta gent, molts nois sobretot, que certament poden manifestar certes resistències a segons quins discursos, però després les seves pràctiques o la seva voluntat o el seu esperit és un esperit de justícia, no? Llavors jo penso que per molt que les dades no sempre són superoptimistes, sobretot pel que fa als homes joves, sempre hi ha molt a rascar, molt més a rascar del que sembla per les dades.
Mm-hmm. Digues. No, i també, seguint amb això, també, això, continuant de quin tipus de feminisme, també, no? O sigui, les dones, el percentatge de dones que estan a favor o que veuen el feminisme com una cosa positiva a la seva vida, també ens hem de plantejar quin tipus de feminisme està arribant a aquestes noies i perquè, clar, el feminisme és molt ampli, no? I llavors dir que un tant per cent de dones estan a favor del feminisme és, bueno, quin discurs feminista els ha arribat a aquestes noies i què és el que entenen per feminisme, no?
Jo l'altre dia, mirant-me dades, perquè jo no estic gaire en contacte amb gent jove, més enllà de la gent de la meva pròpia generació, no? Aquesta gent de 12 a 24 anys, vaig veure un fil de Twitter que em va agradar moltíssim, que ara no em facis dir com es diu la persona
que passa a Twitter, que
es diu Javier algo, però me'l vaig llegir amb calma, que més que aquestes dades que ens donen, que a lo millor no, poden respondre més o menys objectivament a una realitat, ensenyar unes altres dades que jo crec que permeten fer una interpretació de les causes d'aquesta desafecció dels joves. Perquè moltes vegades, des del feminisme o des d'algun dels feminismes, es fa una lectura de que els joves reaccionen de manera, no, antifeminista al guany dels drets de les dones, del col·lectiu LGBT, el que sigui, no? I perquè no volen renunciar a perdre privilegis, no? Com que es llegeix molt des d'aquesta òptica. I aquest fil de Twitter explicava una cosa que a mi em sembla superinteressant, que és que, si bé és cert que hi ha una bretxa entre homes i dones, no? En bretxes salarials, en diferències a accessos de comandaments, és a dir, en tot allò, no? que ja sabem, hi havia també una situació molt, molt clara, i és que era un retrocés dels homes, especialment els joves, respecte de les generacions anteriors. És a dir, que els nois de 12 a 24 anys són molt més precaris que els nois de 12 a 24 que abans. És a dir, no es poden emancipar, no tenen perspectives de futur, etcètera. Llavors, potser el tema no està tant en que els homes, o sigui, que el feminisme sigui la causa d'aquesta desafecció, sinó que davant d'aquesta perspectiva de falta de futur, des del feminisme no s'està sabent traçar un discurs universal que impliqui d'alguna manera, no, aquests nois joves i els vingui a dir per què el feminisme també els interpel·la davant d'aquesta precarietat que estan tenint, no? Llavors, com una mica anant a interpretar aquestes dades.
Mm-hmm. Francesc?
Pel que fa a les dades, jo tinc la sensació de que vivim un moment de canvi, de cert desajust. Hi ha estudis com els que has comentat que ens fan plantejar-nos sobretot com es fan les preguntes i qui les fa, perquè si titules un tant per cent de la població creu que el feminisme n'ha fet un gran massa, és que hi havia una pregunta que deia el feminisme n'ha fet un gran massa. Saber fer les preguntes i saber posar, diguem, en quarantena totes aquestes dades és important per a parlar i per a debatir. Però bueno, sí que crec que hi ha un moment de canvi, un moment de desajust. L'altre dia llegia un article d'Isabel Valdés, em sembla, en El País, que havia parlat fins a 80 dones joves, però també de diferents edats, solteres, que parlaven de per què havien triat la solteria i que, diguem, les 80 dones coincidien amb que hi ha, diguem, un desajustament entre les necessitats, els desitjos, les perspectives de vida, de les relacions, que està portant a moltes dones a no tindre relacions afectives amb homes, i és totalment normal i natural. I destaca una frase que em va copsar bastant, que és que els homes busquen dones que ja no existeixen i les dones busquen homes que encara no existeixen. I ahir hi ha un debat també sobre aquest moment de desajustament i aquest moment de falta de perspectives de la joventut i de si el discurs del feminisme està arribant a on ha d'arribar per a apel·lar a la joventut que ha d'apel·lar.
Mm-hmm. Després, precisament, parlarem de tot aquest tema de les relacions, també. Pregunta pels que esteu en contacte amb aquests joves més joves, no?, a l'institut. Què és el que us diuen, no sé si podeu reproduir frases o coses literals, què és el que us diuen sobre el tema del feminisme?
Jo sento coses com... Pues ara a veure si tot serà culpa nostra, no?, és que ara sembla que no es pot ser home, o jo no tinc culpa d'haver nascut sent un home, o ara tot es fa per les dones, o sempre ens pinteu com a dolents, o coses així, bueno, són com reaccions que sí que hi són. Però jo penso que aquestes reaccions, al meu entendre, no són noves. Jo entro a les aules des de 2010 i quan vaig començar a entrar el 2010 a fer tallers de prevenció de violència, trepitjava una aula i el primer que sentia era les denúncies falses, no sé què, que ens esteu dient masclistes a tots. Vull dir que...
Això el 2010, eh?
Sí.
Clar. Clar, és una de les coses que volíem comentar aquí és que parlarem tota l'estona de la franja més jove dels millennials i de la generació Z, i com a mínim, i alguns estudis ho demostren, no?, Hi ha coses que fa temps que estan passant, tampoc són noves. És a dir, posat en el focus en els joves, potser és molt agosarat en els més joves, vull dir, és molt agosarat en aquest sentit, no?
Sí, jo no crec que sigui... la meva percepció és que no és una cosa nova. Sí que hi ha alguns elements que sí que són nous, i els elements que són nous, bàsicament, al meu entendre, són les xarxes, i per tant aquests discursos, que no són nous, però que ara estan una mica més estesos entre els nois, entre alguns nois, ara arriben a llocs on abans no havien arribat. No? És a dir, ara hi ha fills de famílies progres reproduint aquests discursos, i fa uns anys no passava, o no passava tant, o no passava de la mateixa manera, no? I jo crec que, quan pensem en tot el que està passant, que jo crec que aquí hem de fer una anàlisi profund, vull dir que té a veure amb discursos que els estan arribant, té a veure amb xarxes, té a veure amb la pròpia construcció de la masculinitat, que és molt resistent a pensar-se a si mateixa, no? És molt resistent a mostrar dubtes, a mostrar vulnerabilitats, i això impacta directament en les ganes de pensar i de pensar-se, no? Vull dir que crec que hem de fer anàlisis profunds, però crec que de tot això, una de les coses que a mi em semblen claus té a veure no tant amb la falta d'encert del feminisme, que aquí podem pensar i podem repensar, perquè realment el que volem és generar un moviment que arribi a tothom i que sigui el màxim d'extens possible, però crec que hem de poder posar el focus en com la dreta i l'extrema dreta estan capitalitzant el malestar dels joves, que és una mica el que deia la Paula.
Sí, és que el discurs principal que jo estic veient també, i amb nens molt petits, de secundària però de primer curs, amb discursos molt compartits amb l'extrema dreta i calcats de discursos que nosaltres veiem també a les xarxes, des de denúncies falses, és que ara les dones denuncien de manera falsa i podem anar a la presó sense haver fet res, també veig com una saturació d'una educació que suposadament ha de ser feminista, i els nens, sobretot els nens, no les noies, sinó els nois, quan es treu algun tema que té alguna relació amb el feminisme, és com que, uf, otra vez, com que tenen aquesta saturació de parlar de feminisme a l'escola, però alhora crec que, pel que veig, no s'ha tractat de la millor manera, perquè tenen una concepció del que és el feminisme equivocada, i es creuen abans a les xarxes, més que això, per aquesta, també se senten atacats, no? Interpel·lats quan diuen els homes fan això. No, és que no tots els homes fem això. Des de ben petits ja, a mi em fa por que comparteixin, no?, aquests discursos que estan calcats de discursos de l'extrema dreta, i sobretot aquesta saturació feminista, que jo tampoc la veig. Llavors, els hi ve de... No sé on ben bé.
No esteu tot el dia parlant de feminisme a l'institut. No, és a dir, aquesta saturació és més una percepció que una realitat.
Clar, en principi l'educació ha de tenir una perspectiva de gènere, no? Una perspectiva feminista, i tot el que tu fas a l'aula ha de tenir aquesta mirada feminista. Llavors estan saturats ara la setmana de la ciència, de la dona a la ciència. I els homes què? No? Tenen com aquest discurs de... que és perquè hi ha una... falta una mica de pedagogia de per què s'està fent la Setmana de la Dona a la Ciència, no?
Paula, tu que has reivindicat molt el tema que el feminisme sigui un moviment emancipador, també pels homes, o sigui, per tothom, també pels homes, diguem-ho així, com al final la majoria del feminisme, jo crec que reivindica bastant això. Com veus, no?, tota aquesta reacció dels nois joves, aquesta mena de missatges que anem sentint, i que a vegades també ens els trobem els que són una mica més grans?
Mira, l'altre dia just vaig anar a un seminari sobre feminisme i vaig escoltar parlar a la Clara Serra, i va dir una cosa que a mi em sembla tan òbvia però tan necessària, no? O sigui, tan actual, que deia: el gènere és una relació, i el feminisme no vol abolir ni eliminar els homes, vol abolir la relació del gènere. Per tant, l'objectiu del feminisme no és acabar amb els homes ni acabar amb la masculinitat, sinó acabar amb el patriarcat. Llavors, jo crec que aquesta idea és molt important, perquè aquí hi ha a vegades alguns discursos que per mi sí són erronis, i és que el subjecte d'emancipació del feminisme no és la dona, no és la dona i el col·lectiu LGBTI, que per algunes persones és la dona, però el col·lectiu LGBTI no tant, no? I LGB sí, però de sota la T, no, no? Hi ha com tot aquest discurs sobre quin és el subjecte del feminisme, i jo crec que hi ha un consens, i és que el feminisme vol acabar amb el patriarcat. I quan nosaltres parlem de patriarcat, i això és una cosa superimportant, no el podem desvincular de les desigualtats en general, perquè el patriarcat forma part d'una supraestructura, no?, que és el capitalisme, que és patriarcal i que és racial. Llavors, crec que el problema a l'hora de pensar com incloem els homes en el feminisme, que per mi ja estan inclosos dins del feminisme perquè són, no m'agrada gaire parlar en termes de víctimes, però víctimes del patriarcat o del capitalisme, no?, com explicàvem amb les dades aquestes que teníem a la mà.
Afectats, com a mi.
Afectats, com vulguem, és que ens centrem molt en aquelles qüestions que tenen a veure amb subjectes concrets. Llavors, jo crec que s'identifica molt el feminisme amb la lluita contra la violència masclista, amb la lluita contra la violència sexual. I ojo, això no està malament que sigui així, és a dir, un dels objectius del feminisme és acabar amb la violència masclista i és acabar amb la violència sexual. Però crec que la tasca o el repte és poder vincular el feminisme amb altres tipus de lluites o amb aquelles lluites que tenen reclams universals, perquè el feminisme té reclams universals. Llavors, poder identificar que són col·lectius feministes i que són lluites feministes, els sindicats de llogateres, els col·lectius d'habitatge, els sindicats pels drets laborals, que demanar l'abolició de la llei d'estrangeria és un reclam feminista. Llavors, d'aquesta manera, crec, podem adoptar una perspectiva de la lluita feminista que interpel·la les necessitats de totes aquelles persones a qui volem emancipar, que jo crec que l'emancipació, si no ha de ser total, pràcticament, no?, pel 99% de la població. I això, a vegades, és molt difícil de veure quan centrem un relat molt en aquesta idea de la seguretat, del control, i que està molt enfocada en el càstig, no? I en canvi s'apodera molt poc dels relats de la llibertat. I jo crec que quan ens equivoquem, quan plantegem discursos que estan molt centrats en la seguretat i en el control, perquè aquest és el camp de batalla de l'extrema dreta. A l'extrema dreta li va perfecte que parlem de control i de seguretat, i és quan surten persones, no?, com la Sílvia Orriols a dir que els més masclistes són els nord-africans i els magrebins, quan surt Vox a treure aquella pancarta que deia Sánchez ha puesto, no sé si us recordeu, que deia a miles de estos a la calle, no? O quan la Ayuso es pot permetre en els mateixos termes dir que la seva campanya sigui comunisme o libertat, com dient que l'esquerra no s'apodera d'aquest relat de la llibertat. Jo crec que tenim un repte en apoderar-nos dels marcs més enllà de la seguretat.
Clar, aquí la qüestió que surt sempre no és això de... Molta gent respondria això, clar, però és que el feminisme no ha de ser la mare de totes les lluites, no? És una mica aquest debat que crec que a vegades es té.
Jo crec que sí, i que el feminisme no ho ha de ser.
Clar, no, i el problema... El problema d'això és que acaba, que el feminisme que acaba guanyant i que arriba sobretot a les noies, perquè és això, els nois tenen aquest discurs, però les noies s'han impregnat d'un discurs que també veu de les xarxes socials i que és un feminisme neoliberal. I que és això, que no qüestiona l'estructura de les coses, l'estat de les coses, i que ressignifica patrons i cànons que tradicionalment els entenem com a patriarcals i que els estan ressignificant com a empoderament, no? Com una lluita individual de jo decideixo fer això, i això és empoderament i per tant és feminista. Llavors el perill d'això, de no determinar que el feminisme és això, que el subjecte polític del feminisme és tota persona que vulgui ser feminista, sí. El problema és que acaba guanyant qui té diners i qui té poder per comprar el discurs, i és el que està passant. Ara, el 8 de març, aquesta setmana, a Instagram, per exemple, no paro de veure campanyes de marques de maquillatge, de màquines de depilar, de coses així, que estan fent una gran campanya amb influencers que segueixen molt joves de la setmana feminista, no? I es posen el pin, i això és el que acaba arribant a les adolescents, si no hi ha un discurs com més potent en aquest sentit que deia la Paula.
Francesc, perdona, que des de València...
No, tranquil·la.
Com ho veus tot això?
Crec que és molt, molt interessant el que esteu parlant. S'han obert com molts temes. A mi pense realment que en una societat heteropatriarcal com la nostra, la posició de l'home cis és evidentment la d'un privilegi, però és una posició també, diguem, enverinada, perquè a l'hora que ve amb uns privilegis també ve amb unes imposicions de conducta, unes imposicions de que d'una escala d'homenia i de virilitat, on un és més o menys home, més o menys vàlid, segons s'adapta a uns mandats de la masculinitat. I crec que quan parlem d'aquest cansanci en les aules, de, es menciona la paraula feminisme i estem tot el rato, otra vez les pesades de les feministes, crec que aquest cansanci té molt a veure amb qui ha instaurat aquest discurs i qui controla els mitjans. Perquè a les xarxes, que tots sabem qui manen a elles i qui controla l'algoritme, s'ha premiat durant molt de temps un discurs que ha venut aquest cansanci i ha venut una dictadura de lo woke, que ningú sap molt bé on està, quan aquestes mateixes persones que controlen les xarxes, quan tenen oportunitats, són els primers en exercir la censura, no? Posaria l'accent en això, en aquesta idea de qui controla els mitjans i qui controla i paga els discursos que arriben als més joves i que estan seduint-los d'alguna forma i estan canalitzant, diguem, un malestar. I a banda, també voldria parlar d'altres temes de com abordar-ho de cara al futur, però pense que això s'obrirà després.
Mm-hmm. Teo, no sé si vols afegir alguna cosa d'això que estàvem parlant.
Sí, no, que estic molt d'acord amb tot el que dieu i que crec que en aquest sentit, en el que deia el Francesc, una de les... dues coses. Una de les tasques més importants que tenim a l'hora de lluitar per una societat més justa i més feminista és fer alfabetització digital a les aules, no? És que puguin entendre com funcionen les xarxes, qui se'n beneficia, qui està traient molts diners, qui està traient molts vots, com funciona l'algoritme, no? Com donar-los nocions de justícia algorítmica perquè puguin entendre tot el que està passant allà, tot el que els està arribant i per què creuen el que creuen, no?
Clar, aquí... Perdona, que anaves a dir una altra cosa.
No,
anava a dir, clar, l'alfabetització digital és molt important si es troben aquests discursos d'ultradreta a les xarxes, antifeministes, etc. Però també hi ha el discurs feminista a xarxes que jo no sé com el reben els més joves. No sé si el feminisme ha comès algun error, com deia al principi, a l'hora de transmetre certs missatges, si hi ha molts feminismes diferents i al final arriben missatges de moltes maneres i s'acaba fent allà un batibull. Com els arriba, no?, també el missatge feminista, i si s'hauria de canviar alguna cosa, perquè això potser també hi ha un punt que es pot fer autocrític o es pot intentar millorar alguna cosa. Andrea, tu que la teva tesi precisament analitzaves el discurs feminista a Instagram.
El que es veu més clar és que hi ha una clara polarització del feminisme, però això passa a les xarxes i passa en el carrer i al dia a dia, no? I aquesta polarització on, al final, els comptes amb més seguidors a Instagram, que tenen milions i milions, són comptes que tenen aquest discurs que deia, no?, que introdueixen les lògiques neoliberals, no?, individualistes, aquest empoderament individual que explicava. I després hi ha una altra part del feminisme, d'un feminisme que... un feminisme molt més essencialista, biologicista, no? Que va una mica més en el que estan en contra, almenys el que jo veig a l'aula, no? Del posicionament en què t'en contra de, que deies tu, no? De tots els homes són així, els homes són aixà, no? Com el discurs de en contra de l'home com a
individu. És a dir, sí que potser s'han trobat algun feminisme que dona aquest discurs de
sí.
Tots els homes són així, no tenen remei, no?
Sí, que tot i així penso que el feminisme que absorbeixen les noies joves d'aquest feminisme amb lògiques neoliberals també és un feminisme que en principi podria interessar als nois, no? Perquè tampoc és un feminisme que desestructuri una mica els privilegis, no? O sigui, és un feminisme que acaba mantenint com totes les estructures, però aquest feminisme no acaba tampoc, no veig que arribi tampoc als nois, no? Els nois consumeixen més discursos d'homes, per tant jo crec que també interessaria la figura de l'home dins la xarxa amb aquest discurs feminista, no?, de noves masculinitats. Crec que falta això perquè els nois també se sentin més interpel·lats perquè quan ho parla una noia és com, no és cosa meva, no? Crec que això és el que faltaria també i sobretot aprendre a què és la desinformació, aprendre on trobar informació sobre aquests temes. Bueno,
Jo crec que hi ha una cosa que és objectiva de tot el que hem estat parlant i que tots ja estem d'acord, que és que la masculinitat hegemònica o la masculinitat està en crisi. I això és una cosa...
Hi ha qui diu que sempre ha estat en crisi, eh?
Bueno, pues, probablement, però aquesta crisi d'alguna manera està afectant, no, a una part de la població. En cap cas plantejo, crec, o el feminisme crític, com aquell qui diu, ha plantejat que sigui el propi feminisme el causant d'aquesta crisi de masculinitat. Això crec que és molt important, sinó que crec que respon a altres coses, com per exemple, que deia, no, la precarització de la gent jove, no, la falta d'accés a depèn de quins recursos, etc. Però el que crec que sí que és molt important és que quan la masculinitat està en crisi, des del feminisme sapiguem traçar una resposta a aquesta crisi. És a dir, no vol dir que siguem les causes, però sí que n'hem de ser les responsables, perquè si no ho fem nosaltres, qui ho fa és l'extrema dreta. I jo crec que amb això vol dir que no hem de banalitzar aquesta crisi de masculinitat. L'altre dia vaig escoltar crec que es diu Enar Álvarez en un programa, que deia una cosa que per mi potser aniria a identificar, no, on jo veig l'error. Deia, feia un programa que es deia algo així com "Los hombres están oprimidos" o alguna cosa així, i deia, es que los hombres no pueden llorar, ya, pero a nosotras nos matan. Com generar una falsa dicotomia, com si no fos important que els homes no tinguin la capacitat de plorar. I jo crec que això és molt important i és una cosa que hem de poder abordar. Llavors, l'hem de poder abordar en clau de respostes universals a les necessitats materials, no? Com dèiem, d'habitatge, el que sigui, però també hem de poder ser capaços de dir, ei, si aquesta masculinitat crítica que estem dient no és o hegemònica, no és compatible amb alguns dels valors feministes, quina és? Quina és la identitat o l'espai que poden ocupar aquestes masculinitats en crisi? I crec que això és un repte al feminisme que jo tampoc no et sé donar la resposta, ni molt menys, eh? Però crec que això sí que existeix.
El Francesc, al llibre, té una frase molt bona, que és això de encara que et pesi la corona, continua sent el rei. No? En això que deia la Paula, clar, com posem aquest equilibri de no menys tenir els malestars masculins, però alhora tampoc posar-los davant, perquè al final, evidentment, clar, qui més rep la pressió són les dones. No sé aquest equilibri, quins missatges es poden donar, com es pot fer?
Primer, acabe amb el tema de si el feminisme ha errat o no el discurs, o si ha comès alguna errada. Evidentment, s'ha de ser crític sempre, però també crec que, o sea, tampoc podem passar-nos el dia fustigant-nos amb este pes de la culpa cristiana que sempre tenim, que ens porta a dir que si no som hegemònics és culpa nostra, sol és nostra i eternament nostra. Evidentment, crec que des de l'esquerra política s'hauria d'haver interioritzat molt més el pensament feminista, donat que els partits que havien de defensar el feminisme tenien estructures de poder fortament masculinitzades i líders per als quals el feminisme era una oportunitat d'atraure el focus i vots, però no per a revisar-se ells mateixa i canviar ells mateixa, i pensen els casos de Rejón o de Monedero. Però feta la crítica, no crec que ens convinga tampoc estar constantment fent una autocrítica de fustigament. No crec que ens vagi bé per aproximar-nos a la joventut, comprar el marc de que tot és culpa nostra i que nosaltres no hem sabut arribar a ells. No? Crec que el problema és major. Dit això, crec que les vies per abordar-ho són mixtes, bueno, hi ha moltíssimes, però podríem centrar en treballar dos vies. D'una banda, tenim un sector de la població que creu que les causes de les seues mancances d'afecte o fins i tot de sexe, en el cas dels incels, o materials, moltes voltes són de col·lectius situats en una escala social directament inferior a la seua. Creu o li han fet creure aquest subjecte que el món en el qual viu no el recompensa de la forma en la que va recompensar al seu pare o al seu abuelo, amb la idea esta de que si treballava intensament tindria per a mantenir una família, tindria una casa pròpia, i tot generacionalment, diguem, antes Paula mencionava aquestes mancances i aquesta precarietat que els números també avalen. Aquests homes tenen dins molta ràbia i tal volta una via per acostar-nos a ells és provar de comprendre com es senten i veure o intentar fer-los veure que la causa de les seues mancances materials o d'afecte no és a causa d'una major igualtat, sinó a causa d'una major desigualtat. És a dir, a mesura que uns pocs s'han enriquit molt, han tractat de convèncer a molts homes i a aquest subjecte que la causa de la seva infelicitat és el col·lectiu LGTB, és la lluita feminista, són els immigrants, i en canviar aquest focus estaria una via de treballar per acostar-nos a aquest subjecte. I pense que l'altra via ens apel·la també als homes d'esquerres o els homes que es diuen feministes o els homes que es diuen aliats. Per què pense que nosaltres també hem de treballar en molts termes en este camp? Perquè crec que molts homes que diuen que han revisat els seus privilegis o que es defineixen com a homes feministes poden ser corresponsables en la criança o creuen que les cures i les feines domèstiques s'han de repartir equitativament. Tot això està molt bé de defensar-ho de cara a la galeria, però en el fons molts homes feministes encara esperen algun tipus de compensació per el procés i l'esforç que estan fent per ser feministes. I crec que ahir també hi ha una via de treballar i una via d'intentar deixar de voler una compensació per ser feminista. Hem de deixar d'esperar com un regal per ser una persona decent. I cal acceptar també, en certa mesura, la sospita aliena, la sospita del moviment feminista després de segles de sotmetiment i de maltracte, no? Però crec que aquestes dues vies, treballar en homes feministes per a intentar reformular algunes de les idees que nosaltres tenim assumides i treballar per acostar-nos a aquest subjecte ja polititzat i molt jove, que creu que la culpa de les seues infelicitats està on no està.
Teo, tu com ho veus, Pau?
Sí, jo estic molt d'acord amb el que dieu i m'agradaria afegir una cosa que és... jo penso que hem de fer alfabetització digital perquè puguin entendre tot allò que està passant als seus telèfons mòbils, no? I dins dels seus caps, els discursos que els arriben i qui se'n beneficia i qui està traient molts diners i tal. Però és veritat que en el camp de les xarxes tenim les de perdre. I això també n'hem de ser molt conscients. Sí. O sigui, no sé si les xarxes... Hem de fer una aposta a full perquè les xarxes siguin el nostre cavall de batalla. O sigui, a les xarxes, clarament, doncs és la batalla que s'està jugant i hem de ser. Ho hem de fer el millor que puguem, però crec que necessitem fer altres apostes i han de ser apostes més de proximitat.
Per exemple, canviar la manera, el missatge que es dona a les escoles, interpel·lar-los d'una altra manera...
Per exemple, jo que he fet molts tallers de masculinitat des de la meva posició de ser un home trans, moltes vegades quan treballo amb els joves els demano sobre els seus referents, no? I gairebé sempre en un 95% dels tallers surten, bueno, costa molt que surtin referents primer perquè sempre diuen ningú primer, no? I després diuen jo mateix. Clar, perquè realment voler-te semblar algú pues vol dir que no ets original, que no ets individual, que no ets autònom, bueno, tot això, que, no? El pes de la masculinitat, pobres fells. Però al final, quan rasques, acaben sortint referents i en un 95% dels casos apareix el meu pare com a referent. I és molt curiós perquè quan tu mires estadístiques d'usos del temps, la presència dels pares, homes, és bastant justeta, no? Llavors, clar, aquí hi ha un tema, perquè tenen referents absents.
Clar.
No? I jo crec que moltes vegades treballant a instituts veiem que els referents propers tenen una capacitat d'incidència, una capacitat d'impacte que és molt més gran que la dels referents llunyans. O sigui, ells s'agafen a les xarxes doncs, perquè hi estan moltes hores, perquè els hi arriben molts discursos que són molt fàcils de reproduir, però a la que tenen referents propers que els hi donen altres opcions possibles, que els escolten, aquí hi ha molt de marge de transformació possible. El que passa és que aquests referents, i sobretot referents masculins, hi han de ser.
I no ser masclistes. Perquè,
exactament.
Clar, es
exactament.
Posa molt el focus en els joves, però jo no sé si aquests joves que són tan antifeministes realment són més masclistes que els seus pares.
Clar, és que no, perquè els veus tu passeja't per un claustre.
Clar.
Vull dir que aquí tenim feina.
Sí, sí. O sigui, el que cal és formació pels docents perquè... ser feminista, o sigui, tothom pot dir que és feminista, però al final el feminisme necessita també un coneixement de com... O sigui, ja no només com explicar-ho, sinó què és el feminisme i quin tipus de feminisme volem transmetre als infants i als adolescents. Llavors, jo el que crec que cal és formació, tallers, o sigui, més hores dedicades a això, també més temps, perquè com a tutors, o sigui, com a tutora, jo tinc la responsabilitat, no, de, amb l'orientadora o amb qui sigui, de gestionar tots aquests temes, si passa qualsevol cosa relacionada amb actituds masclistes o comentaris racistes, el que sigui, ho ha de gestionar la tutora amb l'orientadora, i no tenim temps tampoc. Clar. O sigui, el que cal és més temps, més mans allà, i sobretot formació, que no donin per fet que un docent sap fer una programació anual en perspectiva feminista, en perspectiva de gènere, perquè deixes a les mans del docent en concret que hi ha en aquell centre un tema molt important i molt rellevant, no?
Mm-hmm. Hem dit que parlaríem de relacions. Això potser no ha afectat en els tan joves, però sí que a partir de la vintena, 30... Ja també ha sortit força darrerament, no?, aquest estudi que diu que, bé, l'escletxa entre homes i dones ideològicament és molt gran. Això fa que el que es diu el dèficit masculí, que és un concepte així, que no sona gaire maco, però se li diu així, no?, que cada vegada hi ha més dones que no troben homes que estiguin com a la seva alçada en termes igualitaris i de nivell d'estudis, com si cada vegada les dones tinguessin més estudis i més valors igualitaris i cada vegada més homes que no. No? Hi hagués aquesta escletxa. Ens en vam fer ressò a VilaWeb en un article, se'n va parlar molt, va ser molt polèmic. Jo no sé què en penseu. Jo sí que tinc amigues que estan solteres i diuen, és que no hi ha manera de trobar això, un home que tingui valors feministes, o d'alguna manera que estigui al meu nivell en aquest sentit, entre moltes cometes, no? No sé si ho heu vist al vostre entorn, si creieu que aquesta escletxa ideològica, que també hi avalen molts estudis, està afectant a les relacions, al nostre dia a dia, si cada vegada és com més insalvable, no sé, aquest forat.
Ai, jo...
Sí, de tot miro tu, Paula, perquè no sé si ho has vist o no.
Sí que, o sigui, en les relacions, jo crec que les relacions són molt complexes, no m'atreviria a fer una anàlisi en aquest sentit, la veritat. En la meva experiència personal no crec que sigui l'únic element, no, que fa trontollar les relacions, no sé si és una cosa en augment o no. Sí que crec que és cert el que comentàvem, que hi ha una tendència de cada cop més dones a les universitats, no? Que la majoria de les persones que acaben doctorats, màsters o graus universitaris són dones, i que jo crec que això sí que respon a aquesta idea, no? De donar propostes d'emancipació, és a dir, que quan tenim projectes emancipadors, quan les dones ens creiem que som un subjecte amb drets, això ens fa persones més d'esquerres. Mm-hmm. O sigui, això és una cosa que crec que és el que venen a dir les dades. Si un 86% de les dones, en el context en el que el feminisme ens han dit que tenim drets i que tendim a anar guanyant drets, això fa dones d'esquerres, això segur. I si la tendència és de masculinitats en crisi, no?, que perden, que retrocedeixen generacionalment, doncs probablement això fa homes més fatxes. Llavors, probablement és més difícil d'encreuar, sí, sí.
No sé si algú més ho ha vist a l'entorn, si és una cosa que creieu, no sé, o que us preocupa, perquè al final molta gent diu, clar, és que això al final ens portarà a unes diferències insalvables, em sembla que és a Corea, que hi ha fins i tot un partit de dones, o dones que demanen, doncs, no aparellar-se amb homes, no tenir fills... no sé si és una escletxa que us preocupa o que creieu que s'anirà salvant d'alguna manera.
Jo crec que és una escletxa que existeix. No sé si em preocupa ni veig un escenari apocalíptic en aquest sentit, però sí que crec que existeix, sobretot perquè tinc la teoria de que els homes som... Hem delegat les cures i la gestió emocional moltes vegades i durant generacions en la part femenina de la nostra família, en les relacions en la part femenina, i això ens ha fet molt analfabetos emocionalment. I en una societat que avança, diguem, cap a un feminisme que té a veure també amb la gestió d'emocions i amb la gestió de frustracions i amb la gestió de pèrdua de drets, els homes ens hem quedat endarrerits. I ahir crec que n'hi ha una escletxa que els homes hauríem de treballar, però no per tindre parella, sinó per ser millors persones i punto. Mm.
No, res, o sigui que el fet que les dones cada cop són més exigents amb les nostres relacions és clar, o sigui, nosaltres arribem a un punt de coneixement de què és el feminisme, però hi ha també les noies adolescents, o sigui, tot això que he dit que sí que veig que ha impregnat molt més un discurs neoliberal, feminista, a les noies d'adolescents, no treu que no siguin també més crítiques amb comportaments, potser més que no són tan profuns d'un feminisme més teòric, però sí que són també molt més exigents amb això no passo, segueixen havent-hi tendències masclistes a les relacions i desiguals, però, i de poder del noi i tal, però sí que veig que és una mica, o sigui que les noies són una mica més exigents, que hi ha coses que no passen, i nosaltres amb una edat més, o sigui que som més grans i que encara tenim més experiència, òbviament som més exigents i no passem certes coses que abans potser sí que no hi havia aquesta escletxa.
Però sí que és veritat que potser passàvem coses que veus a les noies de 18...
Que les passen posa... encara.
Sí, les passen però, encara, però no, potser sí. Posen algun límit que nosaltres no posàvem.
No
ho sé si coincidiu, però sí. També tinc aquesta sensació i potser... No sé si això del dèficit masculí també als instituts es veu, aquesta cosa de, ai, no trobo homes que responguin o no. No ho sé.
Jo crec que els instituts encara no,
encara
perquè
no.
Hi ha una part de l'aprenentatge relacional que no només té a veure amb una qüestió de moviment social, sinó que té a veure també amb una qüestió d'experiència vital, i espero no sonar edatista amb això, però bueno, és veritat que, o sigui, que d'una banda tens el discurs feminista i d'una altra banda tens el discurs de l'amor, que segueix estant molt present per elles i per mi.
Clar.
No? Que jo també desitjo ser estimat i tot, no? I aquí hi ha encaixos que no són tan fàcils, no? Vull dir que la teoria hi és, saben que hi ha tu cosa és teu, que hi ha coses per les que no has de passar, i després la realitat és molt més complexa, no?
No vas a dir.
No, que jo pensava, home, si fem una comparativa entre les relacions del meu entorn respecte a les relacions dels meus avis, no hi ha color. I això en un sentit positiu. Totalment. És a dir, que igual estem sent superpessimistes, no? Avui jo crec que hi ha coses que estan molt millor que abans. Està molt bé que no tolerem o que no naturalitzem una sèrie de coses i que certes conductes estiguin... o sigui, es donin amb menys freqüència o estiguin clarament visibilitzades com a conductes masclistes. I això és una cosa que crec, o sigui, en el que crec que hi ha hagut una sensibilització molt gran de la majoria de la població. Encara que la gent després s'identifiqui com a antifeminista o el que sigui, la sensibilització respecte de la violència masclista, jo crec que això sí que és generalitzat. I hi ha una sèrie de coses que abans es toleraven molt fàcilment i que ara són intolerables. I després hi ha una altra cosa, que és que si això ens ha de portar a tenir menys relacions o a que no tinguem relacions, tampoc no crec que s'acabi el món. Vull dir que sembla que hem de tenir relacions sí o sí, no? que ens hem d'emparellar i potser no cal. O que les relacions no són, per exemple, i això també ho trobo una cosa meravellosa, en la meva època a l'institut tothom era hetero, excepte dos o tres, que eren els maricons, i una paraula que corria per l'institut increïble, i les lesbianes no existien. I ja no parlem de la gent trans. Vull dir, això no existia. I jo crec que això ara està molt més representat tant en la realitat com en les ficcions, i que és una realitat que a mi m'és molt propera, no només perquè jo em mogui en entorns d'esquerra, sinó que crec que és molt propera de manera general als entorns, d'una manera molt diferenciada amb les generacions més grans que les nostres. També per portar una mica de llum, no?
Sí, no, de fet, anem fent aquest recull de notícies i d'estudis que sempre donen aquestes dades tan alarmants, però segurament és el que deia al principi, no? Cert pànic moral, certa voluntat d'estigmatitzar el jovent, no? I al final és això, és a dir, també posem els peus a terra, estem millor del que estàvem. Crec que això, començàvem al principi parlant que la majoria de la població està molt més a favor del feminisme que fa 30 anys. O sigui, al final, no sé si ho compartiu, però crec que també a vegades posar els peus a terra amb això és positiu.
Sí, i jo vull afegir una cosa també per donar un punt de positivitat i trencar una llança a favor del jovent. O sigui, jo crec que moltes vegades des del jovent veiem resistències que venen cap al món adult, no? Pues podem pensar-les cap al feminisme o cap a segons quin feminisme, o és igual, no? Veiem resistències al món que els hi proposem, i aquestes resistències venen d'una lògica molt bonica de ganes de transformar, no? És la seva manera de dir-nos, ei, el món que ens esteu deixant no ens agrada. I ho entenc.
Clar.
Ho entenc. Llavors, aquesta energia de joventut, aquesta energia de contracultura una mica, és una energia preciosa, és l'energia de la revolució, i és una energia que hem de poder valorar i aprofitar i canalitzar. Igual, aquesta energia de el vostre món no ens agrada està sent instrumentalitzada, sí, no? Per la dreta, per l'extrema dreta, per les xarxes, però l'energia en si és una energia preciosa, per això és preciós treballar amb adolescents, a mi m'encanta. Mm-hmm. Perquè al final el seu missatge de fons és: ei, aquest món que ens esteu deixant no ens agrada, i és que tenen tota la raó. Llavors jo tinc una confiança absoluta en que seran les generacions que canviaran el món.
Mm-hmm. I acabo molt ràpid amb un últim tema, perquè està molt lligat a tot això i en això que dèiem de ser molt fatalistes amb el jovent, no? També es parla molt de la hipersexualització. Creieu que se'n fa un gra massa, que no n'hi ha per tant, o realment sí, realment són generacions que estan més sexualitzades, més hipersexualitzades, sobretot les noies, no?
Després d'aquest positivisme em sap greu dir això, però jo sí que veig una gran, o sigui, molta hipersexualització mira, just és que ara venim de Carnaval, de Carnestoltes, i ho he vist molt clarament. Em sap greu, però crec que per aquesta línia sí que els referents que tenen, i segueix una mica amb la línia que dèiem abans, no? De els referents feministes que tenen aquestes noies és d'aquesta actitud més individualista, de decisions pròpies, de jo vull vestir-me d'aquesta manera, vull fer aquestes coses determinades, vull tal, això és una decisió meva, i per tant és una cosa que m'empodera i que és feminista pel simple fet de que ho he decidit fer, i això va molt lligat a aquesta hipersexualització, no? No, així com veig que generacions, bueno, no ho sé, perquè no fa tants anys que estic a la secundària, veig que generacions anteriors potser sí que això ho estaven evitant una mica, crec que ara s'està engrandint una mica, no ho sé què penses, potser no estàs d'acord.
Jo potser no estic molt d'acord. Mm-hmm. No puc parlar per la realitat dels instituts. Jo no treballo a instituts, no, tampoc no convisc molt amb gent molt jove. Però sí que, almenys quan jo tenia aquestes edats, diguéssim, jo ballava twerk. Ballava twerk, m'encanta el reggaeton, soc superfan del reggaeton, de tot el reggaeton.
Ja són dues.
Llavors, hi havia un tema que per mi era subversiu, és a dir, la sexualitat, o sigui, el puritanisme, que deia que allò sexualment explícit estava malament i que no formava part d'una dona com cal, a nosaltres ens feia subversives quan ballàvem twerk. I a mi em feia especial curiositat, perquè quan vaig començar a ballar twerk, una cosa de la que jo originalment no tenia ni idea, perquè com la majoria de la gent em pensava que havia aparegut el 2013, quan Miley Cyrus havia sortit als VMAs a moure el cul, i no és així, el twerk o booty dance o com se li digui, neix a l'Àfrica Occidental i arriba als Estats Units als voltants del segle XIX, concretament a Nova Orleans, on es fan festes de la comunitat afrodescendent LGBTI. Per què? Perquè la hipersexualització, quan és subversiva, quan ve a visibilitzar sexualitats dissidents que no estan acceptades, és meravellosa. Altra cosa és que no ens agradi la despolitització de moviments, no?, que abracen la sexualitat, o fins i tot aquesta l'apropiació cultural, no?, totalment despolititzada d'aquests fenòmens, no? Com per exemple la crítica que se li fent al seu moment a la Miley Cyrus. I jo amb aquesta crítica la puc compartir. Ara bé, crec que quan hi ha una crítica, a depèn de quines coses, doncs com el reggaeton, com el twerk, no, com depèn de com ens vestim, etc., a vegades hi ha una mica de puritanisme, que és pensar que la sexualitat explícita és una cosa que hem de rebutjar perquè ens xirria, i després hi ha una altra cosa que és molt eurocèntric, no? Pensar que la racionalitat o que la feminitat europea o del nord global pensa molt amb el cap, i que en canvi moure molt el cos, ensenyar molt el cos, i aquestes coses són pròpies de les cultures salvatges. Jo crec que hem de veure molt bé, quan fem una crítica a la hipersexualització, des d'on la fem. Perquè jo crec que hi ha crítiques que són superlegítimes i algunes són puritanes i són eurocèntriques. Em preocupa molt, per exemple, en oposició a la hipersexualització, el fenomen tradwife, que seria com l'oposat, no? A mi em preocupa molt més que la Rorro estigui tot el dia cuinant lo que a Pablo le apetece que hi hagi noies que, no, i jo, pues, ballin twerk o ballin reggaeton o el que sigui. A mi això sí que és una cosa que penso, hosti, aquí sí que estem tornant als valors tradicionals, jo no li veig res de subversiu, no? De subversiu a cuinar. No sé, igual és polèmic, això.
No sé si algú vol afegir alguna cosa.
A mi el que em preocupa no és la hipersexualització en si de... O sigui, no dic que una dona de 20 anys balli twerk em sembli hipersexualitzar la dona, sinó el que em preocupa més és la nena de 13 anys que està fent totes aquestes coses amb 13 anys. O sigui, el que em preocupa que... no estic gens a favor tampoc dels posicionaments feministes puritans de tal, però el que em preocupa és com això està anant cada cop més enrere a nenes d'això, de veure vídeos de TikTok de nenes fent un Get Ready With Me amb roba, amb maquillant-se, saps? O sigui, el que em preocupa és com aquesta rapidesa, o sigui, com des de molt petites fent aquest tipus d'accions, això és el que em preocupa i era la meva crítica.
Sí, el que eren els concursos de bellesa, no? Abans, que eren nenes molt... Les noies escurçades, que dones escurçades, no? Se'ls deia.
Que, al final, sí. No, anava a dir que tot és bastant reapropiable, sí. Aquest segurament és el problema, no? Que el patriarcat suposo que sempre pot agafar-ho tot i portar-s'ho a la seva banda. Em sap greu perquè hem d'acabar, perquè... m'ha passat superràpid el temps, hem obert molts temes i ha sigut superinteressant. Moltíssimes gràcies a tots per venir. Moltíssimes gràcies als qui hagueu arribat fins al final i res, ens veiem aviat. Fins la propera.